3 Ràdio a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Garau.
Deu i quatre minuts. Una repassada ràpida al temps que ens espera avui, que sembla, Joan, estarà marcat per l'estabilitat meteorològica. No el temps que tenim aquí, que, per cert, tenim un microclima, no m'he donat compte i pràcticament estàvem en ple mes d'agost, eh? Però això és un etern debat per part de tots els equips de feina, no? La temperatura del termòstat.
Exacte, és entrar aquí de dins i per això que estàvem a dins d'una sauna turca, però no és escàs. Ara hem baixat una miqueta la temperatura per no tenir tanta calor, perquè la Marta no tenia regulat el termòstat. Però bé, molt de sol amb pinzellades de nígols prims per avui dia 14, temperatures sense canvis, màxima d'entre 16 i 20 graus de temperatura, vent fluixet de migjorn i llebeig al matí i de ponent durant el cap vespre, qualque redol de maró, Marta, a la costa exposada, podríem dir.
I ara sí, tots els santantoniers pendents del cel per saber si plourà o no aquest dissabte i la Rabalda, que és divendres, i també pendents del temps i del cel per Sant Sebastià, per la Diada de Menorca, tot això mos preocupa moltíssim.
Sí, ja sabeu que en el temps, o que el temps no és matemàtic, no?, i que pot canviar la cosa d'un moment per l'altre, però de moment sí que podem dir que la cosa està qui penja, eh? Podria ploure. Ho deixarem així perquè no volem ni assustar ningú, ni xafar la festa ni la guitarra a ningú, però en tot cas demà dijous tindrem aquí en el Verd d'Arder, que sí que ens farà una aproximació més clara del que pot passar aquests propers dies, Marta.
Sí, jo crec que és clau, no?, i sobretot, com deia Joana, molta gent pendent hora per hora de com serà l'evolució de la meteorologia. Moment per repassar, això sí, el temps, el d'ara, el que tenim en directe a través de les nostres càmeres de les diferents beauties. Arran de, a Mallorca sí que es verà que hi ha aquests intervals de nígols, de boira, en aquest cas, en teoria, la tendència a aquests nígols era sobretot durant el matí i durant l'hora baixa sí que tindrem més estones de sol, canviant d'indret en concret i cap a on partim.
I de passam de Randa, en aquest Parc Nacional de Cabrera, que també té aquest com a banc de boira, no?, de matí, que s'anirà escampant o anirà fugint i donarà espai en aquests nígols prims i en aquest sol radiant que sembla tindrem per avui dimecres, Marta.
I de pendents del temps, com dèiem, i d'altres qüestions, perquè en crònica de successos avui passa a disposició judicial l'home detingut com a presumpte assassí de la seva parella el febrer de 2025 a Palma.
Sí, els agents del cos policial el varen detenir dilluns després d'11 mesos d'investigació i ara roman a dependències de la prefectura. En un primer moment, en un principi, se va considerar que aquesta dona havia mort a causa d'una intoxicació o bé d'una sobredosi. L'autòpsia, però, que es va realitzar després, indica que la víctima presentava lesions compatibles amb l'asfíxia i, per tant, hi havia hagut una persona implicada per acabar amb la seva vida, per matar-la. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat que es tracta d'un crim masclista. Amb aquest darrer succés, la xifra de dones mortes en mans de la seva parella o exparella l'any passat, l'any 2025, ascendeix a 47 i dues d'elles varen ser aquí a Mallorca. Per afegir una dada més, avui a les 12 el govern ha convocat un minut de silenci per aquesta dona, en homenatge, no, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta víctima de violència masclista davant del consolat demà.
I de pendents d'aquesta situació que no deixa de posar en el punt de mira, no?, la violència masclista, aquesta xacra social que sembla arrossegar i de la qual les nostres illes no estan exemptes. Són les 10 i 8 minuts. Vos volem parlar ara d'un assumpte d'interès per tots els consumidors de, per exemple, comptes bancaris, targetes, crèdits ràpids, préstecs, els consums. Són paraules que formen part del dia a dia de moltes famílies, però que sovint amaguen una cosa que preocupa moltíssim, els interessos. Alguns són molt elevats.
Sí, Marta, i el govern ha presentant un avantprojecte de llei que per primera vegada posa límits als interessos dels crèdits de consum per intentar frenar, posar una mica de fre en els abusos i també a usura. Una mesura que neix de la transposició de la Directiva Europea de Crèdits al Consum i que vol ordenar, per dir-ho d'alguna manera, un mercat especialment sensible. Tot i això, des de l'Associació d'Usuaris Financers, des d'ASUFIN, alerten que aquests topalls continuen sent molt generosos, per dir-ho d'alguna manera, per a la indústria i cas per als consumidors.
Parlem amb la portaveu de les entitats ASUFIN i Futuro Legal aquí a les nostres illes, Cristina Borrallo. Bon dia.
Molt bon dia.
Què pretén aquest avantprojecte de llei? Fixa per primera vegada aquests límits als crèdits del consum, però de quina manera?
Doncs pensam que això ve d'una directiva europea, no és que ara hagi volgut legislar damunt d'aquest tema, sinó que és un mandat, una obligació per part d'Europa, i anem amb molt de retras. Aquesta directiva ja hauria d'haver estat transposada al nostre ordenament jurídic i ja l'haurien d'estar aplicant, però com sempre anem en retras. Això per primer, no? Què pretén aquesta llei? Doncs per primera vegada regular, posar sostres en els tipus d'interès, posar màxims de tipus d'interès perquè no tinguin aquesta llibertat les entitats financeres o les entitats que donin crèdit, que no tinguin aquesta llibertat de posar els tipus d'interès que vulguin i que d'aquesta manera doncs aboquin en els consumidors a reclamar en el jutjat cas a cas quan pensin, quan considerin que el seu préstec o la seva targeta té un tipus d'interès usurer, no? Per tant, serà ja per llei que fixaran uns umbrals i s'adona un mandat al Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya serà l'organisme que posarà els tipus d'interès màxims que se fixaran i, a més, també faculta el Banc d'Espanya que no només supervisi, sinó que realment tingui una facultat més àmplia d'intervenció quan vegi determinades pràctiques que puguin ser abusives. Per tant, celebram aquesta normativa, que insisteix bé d'Europa, però sí que és cert que aquests sostres segueixen sent molt generosos per les entitats financeres.
Clar, celebrau d'una banda aquesta mesura que dius arriba una mica tard en el cas d'Espanya una vegada més, però per situar-nos, no? Què canvia realment de cara als consumidors amb aquests nous topalls o amb aquests nous topalls de crèdit i sobretot és normal que un petit préstec arribi a un interès del 23%? És que clar, per ventura no són conscients, però un 23% és moltíssim encara, no?
Doncs sí, aquest límit famós del 23% que ara diu aquest avantprojecte serà el límit màxim que se podrà aplicar en préstecs o targetes que siguin de crèdits petits, de menys de 1.500 euros. Pensam en els crèdits ràpids, en les targetes revolving, no?, que ens donen aquesta disposició molt immediata, i doncs en aquest tipus de financiació se posarà aquest sostre, aquest topall del 23% per llei. Però clar, pensem que un 23% segueix sent molt, molt alt. Per tant, sí que celebram que ja per llei se declari la nul·litat de préstecs o targetes d'aquest tipus en cas de que superin aquests umbrals. Això és molt bona notícia perquè ja podrem aplicar la norma directament, no haurem d'anar a un jutjat a dir que aquest consumidor no va entendre, no sabia, però clar, pensant que un 23% segueix sent molt elevat, no? I per tant, si ens donen doncs 1.500 euros, acabarem tornant centenars d'euros de més amb interessos, no? Per tant, aquí insistim que la llei, que encara està en fase d'avantprojecte, és a dir, encara podria fer modificacions, insistim, de que intentin davallar aquest tipus d'interès perquè segueixen sent molt alts pels consumidors més necessitats.
Un compte ràpid de 1.500 euros, un 23%, són uns 400 euros aproximadament. Vull dir que per cada 1.500 euros ja hi treuen tot pes,
sí,
no?
És pràcticament la meitat se tornarà no només el capital prestat, que serien aquests 1.500, sinó que haurien d'afegir aquests 400-500 euros de més que serien interessos. Per tant, realment segueix sent un cost total molt elevat, no? Insistim sobretot en s'informació, que això també ho diu la llei, s'intenten reforçar un poquet tota sa fase prèvia, no? S'informació que ens han de donar les entitats financeres, i aquí se dona molt de reforç amb aquesta normativa, però pels consumidors que ens estiguin escoltant, que sempre se fixin en la TAE, més que en seu interès, 22, 23, en la TAE, perquè la TAE és el cost real de l'operació. Si inclou l'interès, si inclou les comissions, si té assegurances vinculades també, altres despeses. Perquè en el passat hem viscut casos de TAEs, aquestes famoses línies de crèdit que surten molt per publicitat i de més, d'inclús el 3.000%. Hem tingut casos així, casos que òbviament hem duit en el jutjat i hem pogut guanyar, no? Però, per tant, que se segueixin fixant en detall i que no confiïn de que ara, com la llei se modificarà, ja els bancs ho faran bé. No, perquè les pràctiques a vegades costen de canviar.
Hem de llegir la lletra petitona.
Hem de seguir llegint la lletra petita. Sí, sí.
Clar, la llei estableix aquests diferents topalls segons l'import del préstec. Tu ara parlaves d'aquest topall de 23% en crèdits de 1.500 euros, però quin seria el risc d'aquest sistema per a qui demana crèdits petits? Perquè, clar, han dit, on posat d'exemple aquest de 1.500, però un crèdit petit pot ser de 3.000 o de 5.000 euros, no? Uh-huh.
Sí, quan parlem ja d'imports més alts, són imports ja superiors en els 6.000 euros, més o menys com us hem de fixar amb aquesta frontera dels 6.000 euros. A partir d'aquí sí que el legislador ja xerra d'un 14% de tipus d'interès, un tipus d'interès que se suma, és un diferencial. L'hem de sumar a com estigui l'Euribor en el moment donat, perquè pensàvem que l'Euribor ara més o menys com perquè s'ha estabilitzat, però fa no res en xerràvem i estàvem en el 4%. És a dir, que si sumam el diferencial més l'Euribor, l'operació sortirà cara, no? Però que pensem això, que el preocupant de on ens hem de fixar més són crèdits inferiors en els 6.000 euros.
Clar, perquè són crèdits molt fàcils d'accedir. Ells juguen també, els bancs, amb aquesta, amb aquest punt, no? Que amb només un clic pots accedir. Uh-huh. No fa falta ni que te traslladis al banc. Amb la facilitat, juguen amb aquest accés, no?
Uh-huh. Amb l'accés i amb la necessitat. Perquè
clar,
normalment...
l'urgència, perquè normalment qui necessita l'OTB sí. ho necessita per un imprevist, per una urgència. Clar.
Efectivament, d'una manera més ràpida, més immediata, i és aquí on hem de tenir més cura, no? Clar, aquesta normativa també el que pretén és un poc regular la nova situació, el nou paradigma que tenim, perquè fins ara tu demanaves un préstec i sí o sí te n'anaves en el banc. Ara pensam que la comercialització de financiació en general ja se fa per apps, se fa online, se fa amb trucades, és d'una altra manera, i la normativa el que pretén és donar més informació en aquest tipus de contractació, no? Per tant, de facilitar en el consumidor, i després el tema de la publicitat. A vegades fan publicitat que és enganyosa, són pràctiques comercials, a vegades abusives, no? Que surt una informació i després en lletra molt, molt, molt petita, pràcticament en pantalla, que no se veu, allà és on te surten els perills, no? Els riscos de l'operació. Doncs s'intenta també, de certa manera, doncs, regular això per donar més transparència en el consumidor.
Per cert, vosaltres proposeu una iniciativa basada en multiplicadors. Mm-hmm. Això què significa? O com no sí, ho acabo d'entendre.
Sí, bàsicament, bé, ara pensam que estem en una fase en la que podem introduir qüestions des de les associacions de consumidor de consumidors que tenim facultats. Aquí sí que intentam pues, dir en el govern, explicar com podrien funcionar, inclús sancionar si les entitats que donen crèdit no fessin les coses com toca, no? Multiplicadors en el sentit de, pues, efectivament, dels tipus d'interès sí. que se pactin, no? Doncs multiplicar per 2, per 3 si l'operació seria, el cost total seria molt alt o no. I sobretot la part de la sanció. O inclús, que s'han parlat també d'altres associacions, de ficar un impost en aquestes entitats que donen crèdit ràpid, no? Perquè si no són capaces de pagar un impost per donar crèdit a Espanya, perquè solen ser de l'estranger, doncs que directament no entrin al mercat espanyol per tal de... Perquè a vegades sí que és cert que te poden treure d'una situació pues, de necessitat màxima, però és que després el cost total de l'operació és molt elevat. I això que acaba passant, que les famílies se sobreendeuten massivament. I ja després sortir-ne d'aquella espiral és molt difícil, no? Per tant, hem introduït des de les associacions qüestions com aquestes, multiplicadors, de les sancions i del tema de l'impost també, que podria ser interessant per a aquest tipus d'empreses de crèdit ràpid.
Clar, Cristina, la pregunta ara seria si es pot dir que amb aquesta llei s'acaba o s'acabarà s'usura, o encara queda molt de camí per recórrer. Vull dir, no sé si podem dir ja que serà una cosa definitiva o que... com dius, les associacions haureu d'empenyar molt i fort per fer que no sigui com de moment sembla que serà.
No, definitiva, sabem cert que no serà, per desgràcia, perquè al final pensam que la llei d'usura, que se segueix aplicant cada dia, nosaltres l'aplicam en el despatx, és del 1906. És a dir, estem parlant d'una llei molt antiga i que encara aplicam diàriament. Per tant, això ens dona molta informació de dir el mercat encara no està ben regulat. Sí que és cert que això són avanços, no? Avanços legislatius, que són molt favorables en quant a moltes qüestions, que regulen la situació actual de comercialització de productes, però no serà la solució definitiva. Sí que és cert que mos facilita la feina, perquè ja no és el mateix dir que un banc has d'explicar en un jutge que aquell banc no va explicar correctament el tipus d'interès en el consumidor, perquè ara ja serà objectiu. Aquest préstec té un tipus d'interès del 35% i per llei el màxim és un 23%. Si el banc ho ha comercialitzat així, directament serà nul. Haurem de fer la petició al jutjat, però ja serà objectiu. Per tant, mos facilita la feina, però no serà la solució definitiva, matem.
En tot cas, que recomanaries a una persona que ara mateix pugui tenir targetes d'aquestes revolving o crèdits amb interessos molt elevats? Poden fer alguna cosa o ja si estan dins d'aquesta espiral que tu des, ho tenen mal de fer?
Mm-hmm. Clar, aquí hem de separar situacions que s'adonin després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, que s'aproveu finals del 26, serà a principis
sí,
del 27...
Sí, parlant d'un avantprojecte.
Parlant d'un avantprojecte, després ha de ser un projecte, després anirà al Senat, en fi, ja saben el que passa a nivell parlamentari, però sí que és cert...
Les coses de Palacio...
Les coses sí. de Palacio solen anar molt a poc a poc. Sí que és cert que quan entri en vigor la llei ja serà una altra cosa, no tindrà fet retroactius, és a dir, no s'aplicarà a contractes anteriors, per tant, els que mos estiguin escoltant que es tinguin situacions com aquestes, de moment aquesta normativa no se'ls hi aplica, haurem de mirar cas a cas, veure quina és la seva situació, i si tenen un sobreendeutament massiu en targetes, en préstecs i de més, i no poden sortir d'aquesta situació, pensam, insistim sempre molt, en la llei de segona oportunitat, que és el mecanisme concursal d'insolvència per situacions com aquesta.
De totes maneres, decisions en calent, no, fixar-se en el TAE, hem dit, consultar un assessor, perquè el que te pots gastar consultant un assessor probablement sigui molt més inferior dels interessos que després hauràs d'assumir. Seran unes despeses molt altes, no? I jo crec que aquesta figura de l'assessor financer encara no està molt establerta aquí al nostre país, o almenys jo tinc aquesta, aquesta sensació, i te pot ajudar moltíssim. Quan contractes una hipoteca, ostres, són decisions que t'afecten de per vida. És un altre tipus de matrimoni, una hipoteca, però quantes són les persones que consulten un assessor?
No, normalment, les hipoteques ara s'han posat una miqueta, perquè pensant que és un import més alt, també llarg termini, però en qüestions com aquestes, de préstec al consum, normalment la gent, per necessitar acaba tot d'una amb immediates i perquè ho necessita, acaba contractant i realment el cost final és molt elevat. Per tant, desconfiança, en primer lloc, desconfiar d'allò que mos estan dient, comparar i després assessorar-se, si tens dubtes, que per això estem.
En tot cas, és una bona notícia que aquest avantprojecte de llei vulgui posar aquest topall, no? Els crèdits, els interessos tan alts dels crèdits, volen que ara se desenvolupi i jo al manco tinc aquesta sensació. No sé si sóc massa optimista o no, però sí que ara, amb la llei de segona oportunitat, amb el tema de les targetes revolving, ara la justícia ja està per part dels consumidors i s'estan donant sentències molt favorables als consumidors. Vosaltres sou un exemple d'aquestes sentències pioneres, o sigui que no tot està perdut, veritat?
No està perdut, ja duim 10 anys de batalla molt constant, anem avançant, però encara
és una lluita,
hi ha qüestions que se podrien millorar.
Una lluita complexa. Cristina Borrallo, des de Sofini Futuro Legal, gràcies per aquests consells.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:21. Abans de publicitat, vos contam que tot està ja a punt, pràcticament, per Sant Antoni.
Idò, sí, Sant Antoni ja és aquí, així ho anuncia ja Antònia Boades de Sa Pobla, que sentíem en aquesta cançó de fons. Sant Antoni ja és aquí, però no només en aquest municipi, a Sa Pobla. Per això vos volen contar algunes de les novetats que poden ser del vostre interès. Per una banda, heu de saber que les aus de Corral, ara veiem unes imatges d'aquesta desfilada d'aus a les beneïdes de Muro, no podran sortir a les beneïdes d'aquest municipi. La Conselleria d'Agricultura restringeix aquests animals a l'exterior per mort, ja sabeu, de la grip aviària. Una crida als pagesos i propietaris, Marta, perquè ho tinguin present.
I per altra banda, com no podia ser d'una altra manera, ja tenim el primer ball de dimonis, el que es va produir ahir. Aquí...
Y I doncs, al voltant d'unes 5.000 persones varen assistir en aquest primer ball dels dimonis de la plaça de Ramon Llull, un dels actes més esperats després de la Concòrdia, en el marc de les festes en honor a Sant Antoni, en aquest cas al municipi de Manacova, amb imatges de gent torrant, que ja fa oloreta de torrada, i també d'algunes imatges d'aquests dimonions petits, també, perquè també és molt habitual no veure aquests dimonions, aquests nins petits disfressats de dimoni. Compartint també i descrivint pels oients de ràdio, se va disposar de 14 torradores col·locades estratègicament a la plaça per a poder rostir aquesta carn, aquest botifarrons, espases, llengonisses que el patronat de Sant Antoni va oferir en el assistent preparant reaccions per a unes 3.000 persones, ni més ni manco. Més tard, a les 9 i quart, sortia aquesta colla de dimonis formada per Toni Lluís Reyes, que encarnava un any més el dimoni gros, acompanyat pels dimonis petits, que són la Magdalena Pérez i també Antoni Joan. La figura de Sant Antoni era representada per Llorenç Proens i el veciner Mateu Joan. Un gran ball el d'ahir a la plaça, aquesta plaça de Manacor, i ja podem dir, Marta, que la festa ja és aquí.
Ja és aquí, i nosaltres també serem ben a punt per explicar i per anar narrant en directe tot el que passa en aquestes festes. Dedicaran també gran part de la nostra programació i, per descomptat, un programa especial, això sí, el proper divendres. 10 i 24, uns consells, continuen tot d'una.
Tres ràdios. Jocna. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha ben cap.
Ara,
ara
sí,
tenim
el
que no estan dàtil.
Ah, ah no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 26 minuts, ja n'hem parlat abans a la tertúlia. El finançament autonòmic torna avui al centre del debat polític. Aquest dimecres, dia 14 de gener, les comunitats autònomes i el govern central es reuneixen en aquest Consell de Política Fiscal i Financera i així poden analitzar la proposta de la reforma del sistema presentada divendres passat per la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Ja sabeu que és una proposta que, en el cas de les Balears, suposa, per una banda, l'increment de 412 milions d'euros respecte del sistema actual, però, i aquí les grans reivindicacions per part del govern de l'arxipèlag, no incorpora algunes dels ítems importants, com per exemple la població flotant, l'augment poblacional també, aquest darrer, molt important. Avui volen connectar la nostra companya dels serveis informatius, Maria Eugènia Quecles, que és a la capital, és a Madrid, seguint aquest Consell de Política Fiscal i Financera. Maria Eugènia, què s'espera d'aquest encontre, d'aquesta trobada?
Bon dia. I de què s'espera? S'espera sobretot per a conèixer els detalls que la vicepresidenta econòmica del govern d'Espanya, Maria Jesús Montero, no va donar a conèixer a la premsa divendres, o per qüestió de temps, recordem que és una roda de premsa que va durar més de dues hores, o perquè els consellers no li havien pogut preguntar sobre això, i avui sí ho faran. Primer ella es posarà quins són els grans trets i després sempre hi ha un torn de preguntes, d'intervencions dels diferents consellers, sempre, recordem, sempre és així, sigui conferència de presidents, sigui sectorials del rang que siguin ministerials, sempre tenen la intervenció i de fet així estan asseguts en funció de quan se va aprovar el seu estatut. Així que les Illes Balears, com sempre, són de les darreres juntament amb la Comunitat de Madrid. Bé, fet aquest apunt, que demanarà Balears? Que passa, per exemple, amb el complement d'insularitat. Fins ara ponderava un 0,6% i en aquests moments ja sabem que se baixa al 0,5. Això són coses que, si el sistema de finançament aquest va tirant endavant a poc, normalment se poden renegociar. Però, així tot, en aquest moment, supos que el vicepresident econòmic de les Illes, Toni Costa, li demanarà per què s'ha optat per baixar aquesta insularitat. Però, a part, la reivindicació de les Illes Balears, com explicaves molt bé, Marta, és que ponderi la superpoblació, tant l'augment poblacional que hi ha hagut els darrers anys com la població flotant que hi ha sobretot en les temporades turístiques de l'estiu, perquè entenen que la comunitat autònoma en aquest cas està assumint un costos que l'Estat no el compensa, no ho té en compte, i en canvi sí, ja saben que en aquesta proposta si es té en compte el que es compta, el que es considera Espanya buida, aquella que perd població. Així que això serà una de les coses que s'anirà explicant. Quin altre gran interrogant té les Illes Balears? Què passa amb el principi d'ordinalitat? És una reivindicació de les Illes Balears, tant quan ha estat governada per les forces progressistes com ara que està governada pel Partit Popular. Sempre han demanat que l'Estat sigui més solidari amb les Illes Balears, com també amb Madrid i Catalunya, perquè entenen que són les tres comunitats que aporten al sistema. Però, en canvi, una vegada han fet aquesta aportació, després no entenen elles que no estan compensades perquè perden posició en el rànquing, és a dir, acaben sent, diguem, d'alguna manera més pobres una vegada han estat solidaris amb la resta, i no se vol perdre aquesta posició. La vicepresidenta ha confirmat que Catalunya tindrà aquest principi d'ordinalitat, però per la resta de moment no en diu res, simplement diu que és un sistema que tendeix en aquesta solidaritat. El catedràtic López Casasnovas, de Menorca, explicava aquests dies a La Vanguardia, i crec que era una manera molt clara d'entendre-ho, en aquest cas, pels catalans, que deia que el principi d'ordinalitat és que s'aporta com a català i després se rep com a espanyol, és a dir, la comunitat aporta, però després quan se fa el repartiment, clar, li toca una part molt més petita. I això són els grans trets més reivindicatius de les Illes Balears, a part d'una altra, que és que Balears no està d'acord en que l'Estat li pugui condicionar la seva capacitat normativa. És a dir, teòricament, a part de que s'augmenta la recaptació per l'IVA i imposts especials, també li diu l'Estat a les comunitats autònomes que poden augmentar els tributs, per exemple, fins ara no ho podrien fer, sobre el joc, però també sobre les donacions, que a les Illes Balears ha quedat a zero. Què passa? L'Estat li diu, molt bé, nosaltres vos donarem més dobbers, però vosaltres vos heu de comprometre a ser més responsables, i si vosaltres podeu pujar una sèrie d'impots, els heu de pujar.
Clar.
Perquè, si no, nosaltres no volem dues cost de tot. I les Illes Balears diuen, en aquests moments, que se varen comprometre en campanya electoral a deixar aquest impost a zero, a que no s'hagi de pagar quan se rep una herència, i no estan disposats, diuen, a que se faci aquest xantatge. Consideren que és una intromissió d'una capacitat, d'una competència que ara té la comunitat autònoma.
Sí, és vera que l'impost de successions, com bé explicaves, Maria Eugènia, era una d'aquestes línies vermelles, no?, que ja el portaveu del govern, Toni Costa, va dir que no admetria. En tot cas, pendents del que ocorri avui en aquesta cita i pendents també de les conclusions, tot una que ho supiguem, així ho avançarem a través dels nostres companys dels serveis informatius. Moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies a vosaltres. Vos dic que ara mateix s'està fent la foto de família entre tots els consellers i la vicepresidenta Maria Jesús Montero.
Moltíssimes gràcies per aquesta informació. En un dia en què volem destacar la tasca, ja sabeu, aquesta iniciativa d'aquesta casa IB3, que es diu Tots donam una mà, el programa de responsabilitat social corporativa de l'ens públic de ràdio i televisió de les Illes, i aquest mes de gener es dona veu a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal. Recordem, és una entitat social i esportiva que té l'objectiu de fomentar l'esport, la inclusió i els valors socials a través de l'activitat física. Joan.
Així és, i tenen diverses finalitats socials i esportives dedicades a la promoció de l'esport i a la difusió de valors socials a través, com dèiem, de l'activitat esportiva. Té com a objectiu principal donar suport als clubs i esportistes de disciplines i categories minoritàries de les Balears. També impulsen iniciatives educatives, inclusives i solidàries mitjançant programes d'ajuda a clubs i esportistes, campus i activitats formatives per a infants, col·laboracions amb projectes solidaris i acció de suport a col·lectius vulnerables. Avui volem parlar amb Bernat Bausà, com a director de Relacions Institucionals de la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal. Bernat, què tal? Benvingut.
Bon dia. Gràcies per ser convidada.
Gràcies per venir. Bernat, què diries que és la filosofia d'aquesta fundació?
Bé, jo crec que tu has resumit molt bé. L'objectiu principal és ajudar a clubs. Sobretot en Miquel Jaume, quan va fundar això, va saber el difícil que era crear promocionar futbol sala, que no era ningú, no era res de les Illes Balears, i ara, per sort, estem en primera onda internacional, europeu i en l'esport nacional, no? Miquel era molt conscient que és molt mal de fer arrencar en coses, pot ser el mateix, pot ser diferents esports minoritaris, que costa molt arrencar rugby, i de qualque manera la Fundació Palma Futsal fa aquestes ajudes a clubs i entitats perquè puguin aixorar, no només en sentit econòmic, sinó en relació de contactes, de gestions, perquè puguin tirar endavant.
En relació al nom de la Fundació, Miquel Jaume, compta-nos per tots aquests oients i telespectadors que no coneguin la seva figura, no coneguin el llegat que va deixar, tu que destacaries de Miquel Jaume?
Bueno, jo crec que és el proper que va ser. Jo crec que Palma Futsal és el que és, perquè és un club proper en el poble, proper ahir mateix els jugadors eren a Sant Cervera a fer una jornada en Sornins. Jo recordo l'altra vegada que van fer campions d'Europa, que a continuació, el dia següent, anaren a... no me'n recordo el poble quin era, però crec que era Manacor.
O sigui, van seguir en Bastur, igualment, de seguir, no?
Ara demà al Cudi, i seguim ben igual, i Miquel Jaume va crear aquesta cercania a prop de ciutadà i a prop de les Illes i tot el que són les Illes Balears.
Compte'ns algun d'aquests esports minoritaris en els quals donau suport?
Bueno, de natació, per exemple, també el boxe, el rugby, diferents esports d'atletisme, la Federació d'Atletisme, i són convenis que arribem amb ells, però de qualque manera també n'hi ha tres de futbol sal, lògicament, i de qualque manera és per estar propers a ells i perquè qualsevol necessitat que tinguin de gestió, jo sempre me'n recordaré que quan l'equip de cadira de rodes de Minor Valleys va pujar de categoria, no podien pujar perquè no tenien pressupost, i nosaltres vam fer un contacte amb ells, els vam gestionar un poc el tema del transport, el tema d'això, perquè poguessin competir a la màxima categoria nacional, i les iniciatives són un poc en aquest estil. No només a nivell de clubs, també a la universitat vam fer un campionat, diríem, un torneig mundial de nins cegos, de nins cecs, amb problemes visuals, millor dit, i varen fer un partit contra jugadors entre els 8 tapats, i dir que de qualque manera es apropa quan hi ha qualcú amb problemes, qualcú que tingui per tirar projectes endavant, si ho sabem, mos hi costam.
De totes maneres, promoure els valors a través de l'esport és molt encertat.
Bueno, l'idea de Miquel Jaume era aquesta, vull dir, primers valors i l'esport, vull dir, els títols ja arribaran, sempre ens retreven que no tenim títol nacional, jo crec que el títol més important és aquesta fundació i està a prop de molt de nins, de molt de ciutadans, ahir mateix allà a Sant Cervera, aquests nins al·lucinen i disfruten de veure les figures allà.
I per als nins, els esportistes són un referent,
sí, sí.
No, són uns ídols, és veritat, si s'aconsegueix traslladar aquests valors als nins, a totes les nins que creixen, no?, i que els tenen com a ídols, jo crec que és molt encertat. També hem de parlar d'una activitat que agrada molt als infants, que és el tour que fa l'equip de futbol sala. Què és això?
Sí, bé, això que van fer ahir, per exemple, són Cervera i demà el Cudi, que és d'anar allà en tot l'equip, no dos jugadors de representació, sinó en tot l'equip, a jugar en sornins, a participar en sornins, a fer una jornada en les escoles del municipi, que mos posaran d'acord, en feien 5 cada any, mos posaran d'acord amb una sèrie de municipis, ara, ja dic, ara me falten també les Salines, ben, intentant ser un pas, repartir un poble, pobles petits, pobles grans, un poc de tot. Per
arribar a tothom, eh?
Arribar a tothom. Mm-hmm. Això és la paraula, arribar a tothom, mm-hmm, i explicar aquests valors, perquè també anem a les escoles, dos, tres jugadors, explicar valors de boques, no només competir, sinó...
Exacte. És que saber perdre, per exemple, és molt més important, sembla un tòpic, però és així, que saber guanyar, no?
Sí.
Clar, però és interessant això, jo de fet ho vaig viure, vaig anar a cobrir una d'aquestes visites, vaig fer a escoles, me'n record que era Calvià fa una sèrie d'anys, era molt interessant perquè tots els jugadors condes de futbol sala entraven en aquella pista de futbol que tenia aquella escola i se posaven a jugar amb els nens, això, parlant de jugadors de talla mundial, amb èxits internacionals, i per fer un simil és com si jugadors del Barça o del Madrid entren a una escola i se poden jugar amb els nens així, literal. Vull dir que això és el que s'aconsegueix.
La primera vegada que hi vaig anar, el que més me va sorprendre de tot i que més me va agradar de tot va ser com veig aquests jugadors en les ganes que ho fan. No veig que fossin allà obligats, de mal rotllo, no, veig que disfrutaven d'estar amb aquests nens i d'estar jugant amb aquests nens allà i tirant un penal i jugant i disfrutaven, els veig disfrutant de fer aquesta activitat.
Clar, per tant, aquí hi ha una cosa interessant, jo supos que no sé si s'inclou en el contracte, però els jugadors del Palma Futsal, quan els fitxau, li deies, vendreu aquí a Mallorca, un equip de renom, però també heu de saber que hi ha aquesta part, també, heu d'estar amb el poble, com
que
dir-ho, no?
Que la part social de valors és molt important. Jo crec que tant en José Tirada com en Antonio Vadillo han fet molta feina. Vadillo, d'aquest moment que ja els arreplega cap a ell, dirien, ja els explica que l'important és ser-hi, que no veus mai un mal gest d'un jugador del Palma Futsal, no veus, perquè crec que és una filosofia que ha impregnat.
Això, a més, té un rebot, diguéssim, positiu, perquè l'afició del Palma Futsal ha estat reconegut i tot com de les millors aficions de primera de lliga de futbol sala. Això, evidentment, és pels fruits, no?, que s'atreuen d'aquest contacte directe.
Jo crec que aquest contacte directe és bàsic i sobretot quan vas en el camp, en Sant Moix, veus la gentada que hi ha en nins, pares en nins. Veus molt de nins que com que dir, tinc una amic que em diu, és que la meva filla m'obliga a anar-hi cada partit, no puc deixar cada partit perquè la meva filla m'obliga a anar-hi tots els partits.
És veritat que té aquesta conseqüència. Parles també, Bernat, dins aquesta entrevista d'avui, coneixent el que fa la Fundació, aquest premis de la Fundació Miquel Jaume, a veure, en què consisteixen, també, si en cas hi pot participar, que és el que creau.
Bé, vull dir, són els primers premis i la idea que va sortir un dia a una reunió va ser un poc de promocionar que no només sigui esport, sinó els valors siguin mediambientals, siguin socials, siguin culturals, és a dir, han fet tres enfocaments diferents de crear aquest premi. Entitats esportives, no poden ser entitats no esportives, han de ser entitats esportives que jo conec, que fan molta feina en nins amb prou demes, fan altres mediambient, fan jornades de fer un torrent net, fan, no només juguen a bàsquet o corren al batisme, sinó que de pas fan això. I de qualque manera van pensar premiar, encara que la paraula no sigui la més correcta, sinó que col·laborar amb aquestes entitats i promocionar que les entitats esportives facin, a més de l'esport, facin aquests valors socials, culturals, com he dit abans, o mediambientals.
Hi ha hagut bona participació, hi ha hagut èxit de participació?
Sí. La primera vegada sempre costa un poc més, ha hagut èxit, la veritat que passàvem un poc de pena que pogués passar, però sí, s'han cobert les expectatives i hi ha hagut això, i ara tenim el jurat en marxa, i crearem un jurat persones conegudes de prestigi dins nostre, dins en el món esportiu, i també hi hem fet coses socials perquè de qualque manera donar una visualització important en els premis.
Algun nou repte, nova activitat per aquest 2026 que just acaba de començar?
Bé, el nostre repte és consolidar el tema de desigualtat, el torneig de desigualtat que fa 3 anys o 4 que fèiem, que gràcies a aquest torneig que se va crear, s'ha creat la Lliga Femenina de Futbol Sala, que també és un aspecte...
Era una assignatura pendent.
Era una assignatura pendent i que és molt guava perquè ara vam fer la jornada i volem acabar de consolidar aquest projecte. Tenim també l'Olo de Cultura, que intentar fer activitats culturals, que venguin els jugadors a fer, intentar de qualque manera crear tota aquesta part de cultural, i després també tenim iniciatives que volen col·laborar amb el càncer infantil amb presència de jugadors en diferents aspectes d'aquests que puguin fer falta entitats que fan feina per això. Costa molt cap a elles.
Hi ha una cosa que aquí veig que també fa un tant els premis i que m'ho donen en compte, que només cada vegada fa més clubs, és a dir, que ara ja un club, per ser un club de futbol, de bàsquet, de qualsevol esport, ha de tenir aquest estre, no? Ha de tenir aquesta tasca, que els atlots quan comencen i facin altres activitats també, no només entrenar, sinó que hi hagi una part, sortir de les pistes i fer coses socials en aquest sentit, no?
Sí, és que els que són part la realitat que canvia molt d'un club a l'altre. Jo he estat jugador de bàsquet, he estat entrenador, he estat molt d'any ficat vinculat en el món de l'esport, i veus que hi ha gent que no té gens en compte aquests aspectes, i n'hi ha que tenen molt en compte els aspectes aquests, i volen fomentar des de la Fundació Palma Futsal, fomentar que els clubs cada vegada més, sobretot els que tenim propers, que nosaltres representem 8 esports a la Fundació, però que siguin els que de qualque manera formen equip, formen empenta, perquè de qualque manera tots fem feina cap aquí.
Tots donam una mà aquest mes de gener, recordam, en la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb Bernat Bausà, director de Relacions Institucionals d'aquesta entitat, al qual estem molt agraïts. Tant de bo sempre fos així, no? Que l'esport, com dèiem abans, vagi ligat als valors, no? Que se puguin difondre aquests valors als infants i adolescents. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres i per comptar també amb aquesta col·laboració que hem fet conjunta, que crec que serà molt important.
Moltíssimes gràcies, Bernat. Són les 10:43. Escoltam uns consells i tot d'urna parlam de privacitat, de les dades personals, del darrer hackeig que ha viscut la companyia Endesa i que afecta milers d'usuaris, de consumidors. No sé si sou vosaltres dels qui ja heu rebut aquest missatge, aquest correu electrònic. Aquí teníem l'exemple, un dels nostres col·laboradors i tertulians, Edu Colom, mos deia ahir que precisament havia rebut aquest missatge. Què se pot fer? Mos trobem totalment indefensos davant els ciberatacs, davant de tot el que està ocorrent dia rere dia? Ho abordem tot d'una aquí, a Illes del Delicte, amb Alba González.
Tres radios, dial.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el aguacate maduro granel a 4,49 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 11,50 euros kilo. Y el pan payés moreno o blanco cortado de 700 gramos a 1,89 euros unidad. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 46, ja sabeu que els metges d'atenció primària estan cridats a la vaga avui i dijous d'aquesta setmana. És una aturada convocada a l'àmbit estatal pel Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària i totes les altres organitzacions de l'agrupació per un estatut mèdic i facultatiu. Però no hi és el principal sindicat mèdic de les Balears, Cimeval. Consideren que la vaga aquí no tindrà gaire repercussió. De tota manera, i això sí que és important, si qualque pacient es veu afectat per aquesta aturada als centres de salut, això sí, que prengui nota, perquè haurà de tornar a demanar cita. La Salut recorda que no són consultes que es reprogramin automàticament, així que ho heu de tenir en compte, sobretot si teniu una cita al calendari. Ara bé, avui vos volem contar uns fets que han ocorregut darrerament i que probablement vos cridin l'atenció. Jo no sé si alguna vegada heu donat algun avís a algú sobre un control policial que vos heu topat a la carretera. Podria considerar-se un gest molt humà, no? Fins i tot de solidaritat. I alerta, perquè fer-ho té conseqüències. Avui parlam sobre si això és o no un delicte, una infracció, i què mos pot passar, Alba.
Bon dia, Marta, bon dia a tothom. Si és que sembla atents en aquesta informació que vos duc avui, perquè, clar, parlam d'una infracció que està relacionada amb l'ús no autoritzat de les dades de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Aquest és el nom, diguem, oficial. I no és cap broma, perquè, per exemple, el primer diumenge de gener es va desvetllar l'ubicació d'un control a Santa Eulària de Riu, i això li va suposar una veïnada, una denúncia per part de la Guàrdia Civil. Clar, què va passar? Els agents havien muntat un control a una via d'Eivissa, van aturar dues dones que anaven en un turisme, i poc després, quan aquestes dones varen partir, varen notar com alguns cotxos evitaven, a més, voluntàriament aquest control i agafaven un altre camí. Va donar la casualitat que, després de fer una petita investigació, es descobreix un grup de Telegram que se deia Anonymous Group. Què passava en aquest grup? Idò que alguns veïnats es passaven missatges sobre alerta, hi ha un control, al cap de passar un control policial. I el darrer missatge l'havia escrit aquesta veïnada de Santa Eulària de Riu, que ha estat denunciada. Clar, que li pot passar en aquesta dona? Perquè les multes, depèn del grau, poden arribar a milers d'euros. A Nou Alerta ens ho resoldrà l'advocat expert en privacitat i dades, Diego Fanjul. Com estàs, Diego? Bon
Hola.
Dia.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Jo ja estic preocupada, perquè no sé si aquest uso no autorizado de los datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ja sona más oficial i tot, me fa un pot de por. Això és delicte, és una infracció.
Es una infracción administrativa, no es un delito. Pero ojo, porque los rangos de la multa son muy altos. Y a veces las sanciones administrativas, pues casi como tienen casi más pena económica que algunos delitos, ¿vale? Así que mucho ojo con esto. Creo que el rango era altísimo. Llegaba hasta 30.000 euros.
¿Fins a 30.000 euros? Sí, desvelar esta información.
Sí, lo que pasa es que, bueno, el rango era muy, muy amplio, ¿vale? Iba de unos pocos cientos de euros a 30.000. Muchas veces pasa esto con las multas, las sanciones administrativas, que tampoco creo que sea muy correcto, ¿no? Dar este rango de discreción. ¿No?
Sí, clar, és com de 330.000, sí. Per exemple.
Però, home, clar, penseu la situació. Supos, Diego, que això se valora es grau, perquè, clar, no és el mateix que jo, a lo millor, envio un missatge privat o particular a un amic, a una familiar, a ma mare, tal, que, mem, que els controls policials no els heu d'evitar, que estan per qualque raó. Això que quedi clar, no s'han d'evitar perquè és per comprovar si la gent ha begut alcohol, si els papers del cotxe estan en regla, i és per la nostra seguretat. Però el que dèiem, no és el mateix si jo veig mo mare, o si faig un grup per avisar a tots els veïnats del meu poble, per exemple.
Claro, aquí hay una cosa muy interesante, porque yo, la verdad es que no estaba muy familiarizado con este tipo de revelación de datos y todo esto. Entonces me puse a investigar a raíz de tu llamada.
Es que no siempre aprende cosas. Li agrada, molt autodidacta, en Diego, li agrada, sap de tot.
Y quería comentar, es que aquí lo más curioso de esto es que el bien jurídico que se protege, bien jurídico es una palabra así como muy suena muy técnica, pero es lo que trata de proteger la norma aquí, es la efectividad de la acción de los fuerzos y cuerpos de seguridad.
Es decir, que surti bé, ¿no? Efectivamente. Aquel control que han diseñado estos agentes.
Es verdad que hablamos de los datos y, por supuesto, hay un tratamiento de datos de las fuerzas del orden, pero aquí lo más importante, lo que se castiga, es que está restando efectividad a una acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué? Yo me acuerdo cuando empecé a conducir, no sé, esto hace muchísimos años, cuando había un radar. Ahí en la península siempre te daban las largas, ¿no? Como una cosa como de compañerismo,
sí,
y todo esto.
Sí, como avisando. El que viene Marte, ¿no? Un
claro,
poco de solidaridad.
Pero,
sí,
claro,
no.
Pero bueno, esto, claro, de ahí, que no está bien, ojo, ¿eh? De avisar un radar, ¿vale? Pero de ahí a lo que le pasó a esta señora, que además lo que pasa es que esta señora siento decir que es que la han pillado con el carrito del helado.
Sí, totalmente. Se va a notar más.
Sí, porque
y los cochos
efectivamente le cogieron los datos en el control, luego vieron que nadie estaba pasando por el control, sí, los agentes investigaron un poquito y cotejaron los datos, descubrieron el grupo y los cotejaron con el que hicieron el control, y ahí coincidía, ¿no? Entonces por eso le pusieron la multa. Entonces la idea es que hay que pensar que este tipo de acciones cuando estamos restando efectividad a ese control, que además tiene un sentido, porque una cosa es el radar, que yo creo que hasta tiene cierta disculpa avisar de que hay un radar, porque además levantas el pie, ¿no? Entonces,
claro.
Que es lo que se busca, al final es lo que se busca.
És que m'agrada molt aquest tema perquè me fa gràcia aquesta dualitat entre com d'humans som, perquè aquí tots som humans, tots han pensat alguna vegada, ai, ara m'ha agafat aquest radar, però és que a la vegada també som conscients que llevar el peu de l'accelerador, com us diu en Diego,
claro,
és una cosa molt necessària per la nostra pròpia seguretat i la de la gent que circula. Però Diego, una altra cosa, perquè clar, parlàvem de restar efectivitat en aquest control. Jo me deman, també hi ha una altra part d'aquesta infracció que fa referència a posar en perill en els agents que estan presencialment en aquest control. Per exemple, aquí a Mallorca ho han viscut, hi ha hagut intents d'atropellament,
sí, claro,
a Cap de Pere n'hi va haver un molt important que ha durat, no, la investigació més d'un any. Si li passàs alguna cosa a un agent, a un policia local o un guàrdia civil que està en aquell control perquè nosaltres hem desvetllat la ubicació, tenim alguna responsabilitat?
Hombre, yo entiendo que podría darse esa responsabilidad, claro que sí. Además, es que quería continuar con lo que hablamos, porque es que no me gustaría frivolizar con la idea de avisar sobre los controles,
porque
la realidad es que en los controles, además de que pueden estar buscando a alguien en concreto, los agentes hacen una labor importantísima a nivel de comprobación de ITVs, es decir, si alguien está circulando con el seguro obligatorio, o sea que no es
cap broma, no, ninguna.
Entonces, me parece, pues bueno, importante que hagáis divulgación sobre esta realidad. Sobre todo porque una cosa es lo que hemos dicho, lo de las luces, que además, al final, este tipo de... Si avisas, por ejemplo, un radar, tú lo que estás consiguiendo es que se levante el pie, al final,
claro,
porque
claro,
lo que no quieres... Bueno, entonces, al final, eso yo creo que va en beneficio de todos. Pero esto, desde luego, pues bueno...
És així el que dèiem també, a més de restar aquesta efectivitat que ja hem dit i hem repetit que és molt important, si li fan mal a un agent de la Guàrdia Civil o de la policia local, també hi hauria certa responsabilitat?
Yo entiendo que sí, que si tú puedes demostrar, o se puede demostrar a la hora de valorar si hay responsabilidad o no, que la información llevó a que se produjera esto,
clar,
yo entiendo que claro que habría responsabilidad.
Una raó més perquè aneu alerta, que és el que dèiem, solidaritat entre conductors sempre, però no tireu pedra sobre el vostre propi camí, que després és difícil. Diego, més coses, perquè, a més, ja que te tenc aquí, que tu ets un expert en aquestes històries, ja mos ha quedat clar que a nivell desvetllar o desprotegir els agents o la seva feina, això no ho han de fer, perquè si no mos pot caure una multa de 30.000 euros, però me'n vaig també amb una altra cosa que ha passat recentment i que mos ha deixat a tots bocabadats, com és el hackeo a unes companyies, per no dir la companyia més gran d'energia que tenim en aquest país, que és Endesa.
Bueno, yo, a ver, cuando hemos intervenido un montón de veces relacionado con las estafas, hemos hablado un montón de veces de las estafas.
Sí, de aquests delictes de phishing,
supera tot, claro, perquè aquí parlàvem de milers possibles afectats.
Claro, es que me alegro que abordemos el tema porque este es la raíz del problema. O sea, una de las cosas que mandan a la normativa es que se recaben únicamente los datos necesarios y hay una serie de medidas de seguridad que se tiene que aplicar siempre. Entonces, ¿por qué la normativa? ¿Os acordáis, por ejemplo, del nuevo registro de viajeros?
Sí, que tanta esto, polémica
que
va
tanta
a
polémica
surgir.
Trajo porque los
hay dados personales,
bueno, hay datos hasta de la relación con quien vas,
claro,
los grados de familiaridad, número de tarjeta de crédito. Entonces, una de las que esto no se suele ver. No solo la carga administrativa, que por supuesto, ¿vale?, que esto es lo que motivó la reclamación, esto se está estudiando ahora, pero la idea es que todos estos datos los tiene una administración pública y que esos datos se pueden ser hackeados. Han hackeado Endesa, que es lo que ha ocurrido ahora. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el grado de confianza que tengo que yo tener sobre que todos estos datos se guarden bien? Este es un problema de guardar datos,
claro,
que alguien pueda hacer un uso indebido. Entonces, ¿qué pasa con los usos indebidos? Que nos expone. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué recibo correos?
Clar,
porque...
aquestes cridades de... Vos demanau d'on surt el telemàrqueting, que rebeu 15 cridades diàries, com tots, a les 3 de sobre baix i les 10 del vespre. I d'aquest és un dels camins. A lo millor les vostres dades han estat filtrades. O també quan vos envien aquest enllaç, aquestes suplantacions d'identitat, el tema dels bancs.
Sí, tema
és a dir, quan se perden aquests milions i milions de dades, un pensa, bueno, no passarà res. Però aquesta és la font d'entrada.
Exactament.
delictes.
Exactamente. Esto es lo que utilizan los delincuentes, la gente que los malos lo utilizan para buscar vulnerabilidades. Las estafas se basan en la verosimilitud de lo que nos está ocurriendo y cuanto más datos tenga de nosotros, más verosímil es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos? Que nos hacen más vulnerables. Entonces, incluso estos cargos, incluso yo no sé si eso ha pasado, yo esto lo he oído mucho y lo he visto también. Gente que de repente descubre que tiene cargos en la tarjeta que no tienen nada que ver, que nunca ha hecho operaciones. ¿De dónde viene esto? De estas coses.
També.
D'aquest tipus de filtracions.
Però és una cosa que... És veritat que jo ara, clar, si jo fos un usuari m'enfadaria molt també de, sap el que tu dius? Uso indebido de mis datos. Haber no recibido...
Què passarà en el futur?
Haber recibido el correo.
Però rompré una llança...
No, però coneixem gent que sí que ha rebut el correo, eh?
Deixem-ho rompre una llança també per l'empresa perquè, clar, poden carregar contra l'empresa perquè no els ha protegit correctament, però a la vegada els hackers... Cada dia són més bons,
sí.
Cada dia són més eficients,
està
cada
claro.
Vegada tenen més tècniques per rompre les barreres de protecció que tinguin sí. Les empreses que siguin.
A ver, la seguretat informàtica al 100% és impossible, és dir, això no se puede, no se puede conseguir, però sí que és verdad que jo echo en falta... bueno, quizás no es lo mismo el ecosistema de pequeña y mediana empresa
claro,
que
empresa
las grandes empresas.
Claro.
Pero, y además aquí no tenemos información para valorar, pero creo que hay mucho por hacer en términos de ciberseguridad en nuestro país. Pero bueno, también creo que se ha avanzado mucho y que cada vez hay más concienciación y más sensibilidad respecto al tema de los datos.
Diego, en un minut que ens queda, ¿qué poden fer els usuaris ara mateix?
Pues muy poco.
Sí, es que
muy
es
poco,
la vulnerabilidad total.
Oye, entonces claro. Yo creo que yo tengo que deciros que he recibido el correo.
Tú sí, ¿eh?
No me digues.
Claro. Pero ¿quién no ha sido cliente Vendesa?
Sí, claro. Pues
entonces,
eso sí.
La idea es estar muy atento tema bancario, estar muy atento a extractos bancarios, sí, tampoco hay que volverse loco, pero estar atento a esto. Y desde luego ya, y esto lo hemos hablado mucho, todo lo que son las llamadas comerciales, yo directamente no contestaría absolutamente ninguna. Y mucho ojo a SMS y a estos mensajes, el famoso phishing. Perquè és possible que...
Aquesta setmana no cliqueu res, no,
bueno,
no contesteu
setmana,
res
ni nunca,
i no feu
no.
Ni mai, és veritat, ni
aquesta
mai.
No feu res aquesta setmana.
Diego Alba, moltíssimes gràcies.
A tu.
Arribam d'aquesta manera a les 11, escoltam els nostres companys de serveis informatius i tot d'una encetam tercera hora de programa aquí al dia.